Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 21 de maig del 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 39 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 20 graus. Avui ens espera un dia novament molt tranquil, amb un domini del sol durant tot el dia i núvols que seran decoratius a la tarda cap a l'interior de la comarca. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que DipSalut ha activat els controls de legionel·la a les dutxes i rentapeus de les platges de la Costa Brava. A més, hem de destacar que investigadors catalans utilitzen la intel·ligència artificial per detectar vespes invasores i protegir així les abelles amb un sistema capaç d'identificar-les amb un 95% de precisió. I a més, hem de destacar que el club tenis La Bisbal ha estat premiat per la sostenibilitat de les seves instal·lacions als novens Premis Catalunya a la gestió esportiva. De seguida repassem i ampliem totes aquestes notícies, però a més, avui parlarem amb la diputada de Mercats i Girona, excel·lent de la Diputació de Girona, la senyora Vanessa Peiró, sobre la 8a Setmana Internacional dels Mercats, que es va inaugurar justament la setmana passada. I avui també parlarem amb un dels organitzadors del cicle de les nits del barri del Convent, el senyor Jordi Jordan, que van presentar aquesta programació la setmana passada. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
Saludem també a la Mariona Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, com esteu?
I també saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, DipSalut ha reactivat els controls de legionel·la a les dutxes i rentapeus de les platges de la Costa Brava, Carla Saló.
Aquesta mesura arriba després de 2 anys sense activitat a causa de la sequera i coincidint amb l'inici de la temporada de bany. Un total de 18 dels 21 municipis costaners del litoral gironí han sol·licitat aquest any el programa de suport a la gestió de la salubritat a les platges.
I canviem de tema perquè investigadors catalans utilitzen intel·ligència artificial per detectar vespes invasores i protegir les abelles amb un sistema que és capaç d'identificar-les amb un 95% de precisió, Mariona.
L'objectiu és evitar els danys greus que provoquen els ruscs i a les abelles. També s'està desenvolupant una aplicació mòbil perquè els apicultors puguin avisar de la presència de vespes i ajudar a controlar-ne l'expansió.
I el club de tennis La Bisbal ha estat premiat per la seva sostenibilitat de les seves instal·lacions als novens Premis Catalunya a la gestió esportiva, Oriol.
El reconeixement destaca la renovació sostenible de les instal·lacions i la seva integració paisatgística. Amb 1.600 socis i una oferta esportiva diversa, el club consolida el seu paper com a referent a les comarques gironines.
I canviem de tema perquè Platja d'Aro ha celebrat les jornades dedicades a la sostenibilitat, la innovació i també a la cura del medi ambient. Mariona.
Platja d'Aro ha celebrat les jornades Plàstic recuperat del mar al nou teixit sostenible, amb una sessió informativa i una recollida de deixalles marines. L'activitat ha reunit 500 persones i ha servit per reforçar el compromís del municipi amb la sostenibilitat i la innovació ambiental.
I canviem de tema perquè hem de parlar de gastronomia, perquè arriba la 31a edició del menú de la gamba a Calonge i Sant Antoni. I és que aquesta campanya gastronòmica va arrencar aquest passat 16 de maig, Carla.
Un total de 8 restaurants del municipi s'han adherit enguany a aquesta proposta gastronòmica que s'ha convertit en una de les més reconegudes de l'abadia.
I parlem de cultura perquè Begú celebra aquest cap de setmana una nova edició del Festival Begú amb Flor, una proposta que serveix per engalanar el poble de flors i activitats diverses. N'hem parlat en una entrevista al Supermatí amb la dinamitzadora de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú, entitat organitzadora d'aquesta activitat, Jessica Pérez. Explicava que la intenció és convidar a la gent a fer un vol pels carrers de Begú. Què més en sabem, Oriol?
Enguany, per segon any consecutiu, el festival aposta per la sostenibilitat amb decoracions fetes, amb teles estampades, materials reciclats i deixant enrere la flor tallada per evitar el malbaratament d'aigua.
I seguim parlant d'activitats que podrem fer aquest cap de setmana perquè el Festival Xalaro de Platja Aro arriba a la seva 11a edició aquest cap de setmana amb 16 espectacles familiars. Carla Mallol.
El festival es desenvolupa en espais de Platja d'Aro com el Passeig Marítim o la Plaça Major i acollirà propostes que van des del circ a música pels més petits, així com també instal·lacions o actuacions de grups castellers.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que hem d'anar fins als Estats Units perquè el seu president, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada que construirà un escut antimíssils per protegir el país davant les possibles amenaces de qualsevol altre govern. L'ha batejat com a cúpula daurada, fent així el símil amb la cúpula de ferro que tenen a Israel, i és un sistema que costarà 175.000 milions de dòlars i trigaran 3 anys a construir-lo. Això acabarà coincidint amb el final del mandat de Donald Trump l'any 2029. A més, ens quedem als Estats Units perquè un concert de Shakira a Nova Jersey podria haver estat un focus de contagi massiu de xarampió. El Departament de Salut del país investiga si una persona infectada que va assistir dijous passat al concert que la colombiana va fer al MetLife Stadium va exposar a milers de persones al virus. L'acte va durar entre les 7 del vespre i la 1 de la matinada i el recinte podia acollir més de 80.000 espectadors. Encara, però, no s'han de detectat nous casos, però les autoritats alerten que el xarampió és molt contagiós i que els símptomes poden trigar fins a 2 setmanes a aparèixer. Per tant, aquelles persones que passessin pel concert i que poden notar aquests símptomes, la recomanació és anar als centres de salut i veure com el poden tractar. I canviem de tema perquè el Congrés dels Diputats ha aprovat per primera vegada modificar la llei de comerç d'armes per evitar que se'n comprin o se'n venguin a Israel des d'Espanya. La proposta feia setmanes que s'havia registrat i res feia preveure que prosperés. Però les noves ofensives del país hebreu i també el debat provocat arran d'Eurovisió han acabat decantant la votació al sí. I canviem de tema perquè el Tribunal Constitucional preveu emetre una resolució sobre l'amnistia al ple que es farà per Sant Joan durant els dies 24, 25 i 26 de juny, tal com ha avançat TV3. Serà en un ple monogràfic en què es debatrà sobre el recurs presentat per al Partit Popular, que marcarà la doctrina que el Tribunal Constitucional seguirà en relació amb la resta de recursos que s'han presentat sobre la llei. I canviem de tema perquè un veí de Rubí ha mort al centre comercial Via Sabadell després que li caigués a sobre un plafó de formigó de grans dimensions de la façana principal de la botiga de Galerías del Tresillo. Els bombers han rebut l'avís de l'accident aquest dimarts, poc després de 3:45 de la tarda, i han enviat 8 dotacions de la zona. Aquesta persona havia quedat atrapada entre les runes i la seva parella havia pogut sortir amb lesions poc greus. Tot i això, ha necessitat atenció dels serveis psicològics en arribar al lloc dels fets. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a aquesta previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre meteoròleg Isaac Pilar. I és que avui ens espera un dia que serà novament molt tranquil, amb un domini clar del sol durant tot el dia i núvols que seran decoratius a la tarda, sobretot cap a l'interior de la nostra comarca. Vent fluix de gregal al tot el litoral i la temperatura es mantindrà sense grans canvis. L'ambient serà suau, agradable i una mica fresc arran de mar. Demà dijous canviarà, però el temps baixarà la temperatura i caldrà agafar un altre cop el paraigua perquè de bon matí tindrem ruixats i també hi ha alguna possibilitat de que hi hagi alguna tempesta. Per tant, veurem com ens acaba afectant aquesta previsió meteorològica i també si ens acaben arribant aquests ruixats i tempestes a partir de demà dijous. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquesta previsió meteorològica. I com sempre, abans de seguir aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, escoltem el comentari que ens porta avui la Sabel Gámez.
El més bo a l'Empordà. En Ramon Madaula ho ha tornat a fer. Ha emplenat un teatre d'espectadors que han gaudit d'una història ben propera, plena de matisos i plena de vida. L'amistat, el valor més gran de la humanitat, serveix de fil conductor per fer-nos protagonistes de les nostres pròpies vivències, del nostre dia a dia i segur fer-nos recordar que tots podem ser bons i menys bons. Fer-ho o no fer-ho, aquí està el què de la qüestió. El públic del Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols ho va tenir clar el passat dissabte, dia 17 de maig. Tots podem en algun moment estar més a prop de les flames o més a prop del cel, però l'important és no cremar-se i poder volar amb la sensació d'estar gaudint en plenitud del que cada persona fa quan decideix fer-ho. En definitiva, ser un mateix. El taló del Guíxols Primavera, així, amb un noi a entrades, ha tancat una temporada plena d'èxits, plena de sensacions positives i amb un savoir-faire que només el teatre de qualitat et pot proporcionar. Només una ciutat que segueix apostant pel millor, per la cultura i per l'espectacle d'una vida plena d'històries, unes històries que viuran entre nosaltres, dins de les nostres butxaques, i que mai ens faran baixar el taló. Unes històries que els bons ens han recordat i que ens recordaran que l'Empordà només és el més bo.
Doncs gaudirem d'aquest teatre de Sant Feliu de Guíxols en aquestes properes edicions, en aquestes edicions de primavera, també aquestes edicions de tardor i, a més, d'aquesta mostra de teatre amateur que segurament ens portaran aquestes obres de gran qualitat aquí a l'Empordà. Moltíssimes gràcies, Sabel Gámez, per el comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir, escoltem una mica de música amb Lady Gaga i Abracadabra.
Watch it burn.
I escoltem també Oques Grasses amb Jubilar-me abans de fer aquesta connexió amb l'entrevista amb la diputada de la Diputació de Girona, Vanessa Pairó.
A mi que mengin el... cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tota presca una mica cap entre les mans. Ara podem lliscar milions damunt el terra net. M'he tret el pes, no hi perdo res. Ara no sé si estic a punt per tornar a estar amb algú, però si arriba l'amor faria igual que tu. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona la flauta. Hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, faquiri, per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Ei. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. Yeah. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí? Yeah, yeah. Així, sí. Aquí de la Llutxer, escolta, escolta. Beverly Hills, 1840. Yeah. Encara queda. Mans en l'aire. Em faré en Twitch, sí? Un dia em faré Twitch.
I comencem amb el repàs informatiu parlant de que Dip Salut ha reactivat els controls de legionel·la a les dutxes i rentapeus de les platges de la Costa Brava. Aquesta mesura arriba després de 2 anys sense activitat a causa de la sequera i coincidint també amb l'inici de la temporada de bany. Carla.
Un total de 18 dels 21 municipis costaners del litoral gironí han sol·licitat aquest any el programa de suport a la gestió de la salubritat a les platges. Cadaqués, Portbou i Pals són els únics que no ho han fet. Cadaqués ha confirmat que no obrirà les dutxes, mentre que Portbou té platja de pedres on no es pot fer l'anàlisi de la sorra. Pals encara no ha decidit si posarà en marxa el servei. Entre els municipis que sí que ho han demanat, n'hi ha dos que no obriran ni dutxes ni rentapeus. Són Sant Pere Pescador i el Port de la Selva. Altres 3 ajuntaments, com el de Llançà, l'Escala o Sant Feliu de Guíxols, estan valorant què faran. 4 municipis, entre ells Roses, Torroella de Montgrí, Palamós i Castelló d'Empúries, només activaran els rentapeus. En el cas de Castelló d'Empúries, es mantindrà també una dutxa adaptada a la platja d'Empúria Brava. Els altres 9 municipis que han sol·licitat el programa sí que obriran les dutxes, tot i que amb restriccions, com la duració del nombre d'equips, la limitació del cabal d'aigua o la instal·lació de temporitzadors. Són Begur, Blanes, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Colera, Lloret de Mar,
Palafrugell, Santa Cristina d'Aro i Tossa de Mar. El manteniment de les dutxes correspon als ajuntaments, que han de fer una primera neteja abans de l'inici de la temporada. DipSalut s'encarrega de fer una desinfecció preventiva del sistema de canonades per evitar la presència de legionel·la. Aquest tractament requereix la col·laboració directa dels municipis per garantir-ne la seguretat. A més de la desinfecció, el programa de DipSalut inclou altres accions, com ara l'anàlisi de la sorra per detectar contaminació microbiològica i la valoració de les condicions sanitàries de les platges.
Investigadors catalans utilitzen intel·ligència artificial per detectar vespes invasores i protegir les abelles amb un sistema capaç d'identificar-les amb un 95% de precisió. L'objectiu és evitar els danys greus que provoquen el rusc i també les abelles. També s'està desenvolupant una aplicació mòbil perquè els apicultors puguin avisar de la presència de vespes i ajudar així també a controlar-la l'expansió. Mariona.
Les universitats de Girona i de les Illes Balears, juntament amb l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, lideren un projecte per controlar l'expansió de vespes invasores, com la vespa asiàtica, l'oriental o la bicolor. El projecte, que es diu AI Biguard, aposta per la tecnologia per frenar l'amenaça. S'utilitzen sensors òptics, càmeres i algoritmes d'intel·ligència artificial capaços de reconèixer aquestes espècies amb un 95% de precisió. Els sistemes s'instal·laran en abellars de diverses zones de la península amb el suport dels apicultors. També s'ha creat una aplicació mòbil perquè els mateixos apicultors puguin avisar si detecten vespes i contribuir a mapar-ne la distribució. A més, es preveuen accions com instal·lar escultures físiques de protecció als ruscs i publicar un manual amb recomanacions. El projecte inclou una part d'estudi genètic per rastrejar d'on venen i com es mouen aquestes espècies a Europa. A Mallorca, on fa uns anys es va aconseguir erradicar la vespa asiàtica, s'hi tornaran a fer campanyes de control.
I el club tenis La Bisbal ha estat premiat per la sostenibilitat en les seves instal·lacions als novens Premis Catalunya a la Gestió Esportiva. El reconeixement destaca la renovació sostenible de les instal·lacions i també la seva integració paisatgística. Amb 1.600 socis i una oferta esportiva diversa, el club consolida així el seu paper com a referent a les comarques gironines, Oriol.
Els premis, convocats cada dos anys, tenen com a objectiu promoure iniciatives que millorin la qualitat dels serveis esportius arreu del territori. En aquesta edició també s'han premiat ajuntaments com els de Sort, Viella, Reus, la Seu d'Urgell i les Franqueses del Vallès. El club va recollir el guardó en un acte celebrat a Manresa el divendres 16 de maig. Amb aquest reconeixement es reforça el seu paper com a referent esportiu a la demarcació de Girona. El club esportiu Club Tenis La Bisbal es va fundar l'any 1985. Avui en dia compta amb prop de 1.600 socis i unes instal·lacions de primer nivell. Disposa de 5 pistes de tenis de terra batuda, 2 de resina, 7 pistes de pàdel, piscina retràctil, pistes de futbol i bàsquet i sales per activitats com fitness i spinning. L'entitat organitza anualment un torneig internacional de tennis femení i promou activitats inclusives com jornades de tennis per a escoles. La seva activitat esportiva i social el posiciona com un dels equipaments més complets del territori.
I Platja d'Aro celebra les jornades dedicades a la sostenibilitat, la innovació i la cura del medi ambient, plàstic recuperat del mar, el nou teixit sostenible. Aquestes jornades es van celebrar la setmana passada i va comptar amb una sessió informativa i una recollida de deixalles marines. L'activitat ha reunit a mig centenar de persones i ha servit per reforçar el compromís del municipi amb la sostenibilitat i també amb la innovació ambiental. Mariona.
La primera jornada es va fer a l'Hotel Aromar amb una sessió informativa sobre els efectes dels plàstics al mar i la seva transformació en teixits reutilitzables. També s'hi va presentar el nou segell municipal Aro Verd de Sostenibilitat. Hi van participar experts, empreses tèxtils i marques compromeses amb el medi ambient com Slupitunes o el Grupo Maya. També es van mostrar productes elaborats amb fil reciclat del mar. Dissabte, la cita es va traslladar al Port Nàutic, on més de 50 persones van participar en una recollida col·lectiva de residus marins. En total, es van retirar uns 100 quilos de deixalles. Amb aquestes jornades, el municipi reforça la seva aposta per la sostenibilitat i per un nou model de turisme responsable i respectuós amb el litoral.
I la 31a edició del Menú de la Gamba ha arrencat aquest 16 de maig a Calonge i Sant Antoni. Un total de 8 restaurants del municipi s'han adherit enguany a aquesta proposta gastronòmica que s'ha convertit en una de les més reconegudes de l'abadia, Carla.
El Menú de la Gamba, impulsat per l'Associació de Restaurants de l'Abadia, el Plat Blau, es podrà tastar fins al dia 29 de juny als establiments Costa Brava, Guillermo, Restaurant de l'Hostal Olga, La Jovita per l'Esteve, Nautilus, Nome de la Vida, Refugi de Pescadors i Valentina. El menú manté un preu de 60 euros i inclou una selecció de plats com anxoves, 200 grams de gamba mitjana fresca de Palamós, fideus rossejats amb alioli, postres i vi. L'ingredient estrella continua sent la gamba, reconeguda per la seva qualitat i vinculada històricament a la cuina local. Aquest esdeveniment va néixer l'any 1994 de la mà del Patronat de Turisme de Calonge i Sant Antoni i amb els anys s'ha consolidat com una cita de referència a la comarca. L'any següent, el 1995, la iniciativa es va estendre a restaurants de Palamós ampliant l'abast de la proposta. El projecte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que donen suport a aquesta acció per promocionar la gastronomia local i atreure visitants de la zona.
I el Festival Salaro de Platja d'Aro arriba a la seva 11a edició aquest cap de setmana amb 16 espectacles familiars repartits arreu del municipi, Carla Mallol.
Tot plegat començarà dissabte 24 de maig amb l'actuació de Jordi Tonetti i de Bus Band. Aquell mateix dia també es podran visitar instal·lacions interactives, gaudir d'espectacles de clown i màgia o el concert de Rigui per Xics. Diumenge el Festival Salaro continuarà amb una trobada de colles castelleres del nord com els Marrecs de Sal, els Castellers de Figueres o els Minyons de Santa Cristina. Una altra de les activitats destacades del cap de setmana serà la gincama, on són la Xalarina i en Xalarí. Els participants hauran de trobar dibuixos de les mascotes del turisme familiar del municipi repartides entre Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. A més, és una activitat turística que està disponible durant tot l'any. En total són 16 espectacles gratuïts i familiars que formaran part de la programació d'aquesta 11a edició del Festival Xalaro, que la proposta més es desenvoluparà a l'aire lliure i en espai diversos del municipi, com el Passeig Marítim, la Plaça Major o la Plaça del Mil·lenari.
I acabem el repàs informatiu parlant de Begur amb Flor, perquè el municipi celebra aquest cap de setmana una nova edició d'aquest festival, una proposta que serveix per engalanar el poble de flors i també d'activitats diverses. N'ha parlat en una entrevista al Supermatí la dinamitzadora de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur, Jèssica Pérez. Oriol, què més en sabem?
Enguany, per segon any consecutiu, el festival aposta per la sostenibilitat amb decoracions fetes amb teles estampades, materials reciclats i deixant enrere la flor tallada per evitar el malbaratament d'aigua. Entre les creacions hi ha espais amb flors i papallones gegants que busquen transformar els carrers en un espai d'art col·lectiu inspirat en la natura. Una de les activitats destacades és la nova proposta sobre la primavera submarina. Inclou una xerrada d'un biòleg i una sortida amb snorkel per observar plantes marines en floració. Segons l'organització, es tracta d'una experiència amb valor divulgatiu i ecològic que s'estrena per primer cop.
Tenim un biòleg que ens vindrà a explicar una part teòrica el dissabte i després el diumenge farem una sortida amb snorkel on podrem anar a veure les flors que estan florint ara en aquests moments sota el mar. Aleshores, bueno, és un taller que crec que cal destacar que és de molt valor biològic, ecològic també, perquè dona una perspectiva de cura també del fons marí i que, bueno, que és destacable perquè és el primer any que el fem, val?
El programa ofereix també activitats d'art-teràpia, tallers familiars i un circuit creatiu a la plaça Esteve i Cruanyes. Pérez no descarta portar les decoracions fins al castell de Begur en les properes edicions. Els espais més destacats d'aquesta edició són la plaça de la Vila, el carrer Bonaventura Carreres, Sant Pere, el Pitatoc i el Pirralló, que ofereixen un recorregut accessible per a tots els públics.
Però jo crec que les places principals de Begur, que són, bueno, la plaça de la Vila, la plaça Esteve i Cruanyes, que és on hi haurà aquest circuit de manualitats diverses relacionades amb la natura, el carrer de la Pitató, que és el carrer de les botigues, el carrer Bonaventura Carreres i el carrer Sant Pere i Pirralló, també, que són com els carrers que surten tots, els quatre carrers que surten de la plaça de la Vila, més les places, jo crec que aquests carrers són imperdibles.
Tots els espais han estat preparats amb la participació de voluntaris i escoles del poble que han col·laborat en la producció de les decoracions.
I quan passa poc més d'un minut de 8:45 del matí, comencem a fer aquest repàs de les entrevistes. I és que la setmana passada es va donar el tret d'inici, aquest tret de sortida a la 8a edició de la Setmana Internacional dels Mercats a les Comarques Gironines. I és que fins a finals de mes, en diversos mercats de la demarcació, es faran una 15a d'activitats. Totes aquestes propostes giren al voltant de la gastronomia, la cuina i també el producte de proximitat. I per parlar d'aquesta campanya, ens visita la diputada de Mercats i també de Girona, excel·lent de la Diputació de Girona, la senyora Vanessa Peiró. Bon dia, moltes gràcies per ser al Supermatí.
Molt bon dia.
Esclar, primer de tot, m'agradaria preguntar-li, aquesta campanya es va estrenar divendres en aquest mercat de Sant Feliu de Guíxols, però com va anar, no, aquesta primera proposta i quines activitats hi podrem veure al llarg de les properes setmanes?
Doncs bé, la posada en escena, diguem, va ser un èxit a Sant Feliu de Guíxols aquest passat divendres. De fet, la campanya aquesta de la Setmana Internacional dels Mercats va del 16 al 31 de maig i els diferents mercats de comarques gironines tots s'hi han implicat. La veritat és que ha tingut molt bona resposta. Penseu que és una campanya que arreu del món implica més de 4.000 mercats sedentaris. I res, a més els mercats s'hi han volcat, com no pot ser d'una altra manera i com ho fan habitualment, amb aquest treball en xarxa que fem entre Diputació, els mateixos ajuntaments, les associacions de comerciants. Vull dir, és increïble. Justament ara a Palafrugell, per exemple, a Palamós, a Sant Feliu mateix, doncs hi ha diverses activitats amb xefs reconeguts, tasta al mercat, van a comprar els mateixos productes que troben al mercat i fins i tot ens recomanen algun receptari per provar a casa.
Per tant, són ben variades les propostes, però no sé què podrem veure, no, en aquests mercats per aquelles persones que decideixin acostar-se, a part d'anar a comprar en aquests mercats sedentaris, què hi podrem trobar al llarg d'aquests dies i quines activitats, no sé si vinculades a la gastronomia, aquesta recomanació de receptaris, o potser també tindrem algun taller de cuina?
Bé, de fet, nosaltres el que esperem que la gent faci és que vagi al mercat, que agafi el cistell, el carro i que realment vagin allà. De fet, el lema que hem fet aquesta campanya és "el mercat no tallis, pregunta", i volem destacar això, no? Aquest salt qualitatiu que hi ha, que trobes persones que coneixes de tota la vida, que et coneixen, que saben què vas a comprar, què vols comprar. De fet, per exemple, les activitats que s'han organitzat tant a Sant Feliu com a Palamós com a Palafrugell, que són per territori aquí al Baix Empordà, el que queda més pròxim, a part de tots els mercats que hi ha a comarques gironines, que de fet hi han participat tots menys Lloret, que estan obres, doncs el que podem trobar és això, no? Uns tallers dissenyats per anar a conèixer aquests productes que tenim de quilòmetre zero, un producte amb una qualitat excel·lent, de temporada, ensenyant-nos a treballar, diguem, i a fer aquests hàbits més saludables de cuina, d'aprofitar els productes que tenim de temporada per treure-li més rendiment, perquè també la cuina, doncs, sigui més variada, més econòmica, més de proximitat, més de menjar bé, que és del que es tracta. Jo crec que quan entrem en el mercat és com posar una mica una pausa, no?, en el nostre dia a dia. Estem acostumats a anar sempre corrents, amb presses, i entres al mercat i és com pausa i que fem les coses bé i fem-ho bé. Aquí a Palafrugell, per exemple, tenim en Miquel García i en Quim Caselles, que són dos xefs superconeguts, doncs que el que faran serà això, no?, com un show cooking, aniran a les parades. Jo, per exemple, tinc molt bons records del mercat de Palafrugell, perquè quan era petita, amb el meu avi, érem un habitual, no?, cada cap de setmana s'havia d'anar al mercat i feies, doncs, amb les parades de tota la vida, Can Tulla, Can Jordi, la Paquita del Peix, la Tocineria Mario, en Quim de les Flors, bueno, anaves i era com un tracte, diguem, que et coneixien de tota la vida, que et recomanaven aquell producte, que llavors inclús et deien, mira, doncs, per què no proves de fer-lo d'aquesta manera? Perquè sempre tenies alguna cosa, no? Ostres, que avui em ve família i vull fer-los alguna cosa especial. O que avui celebrem un aniversari i no sé què cuinar els de casa. Jo crec que és això el que busquem. Busquem aquest tracte de proximitat, aquest agafar-s'ho amb qualitat, més que res. Mm-hmm.
Per tant, aquesta campanya, no, amb el lema "no et tallis, el mercat pregunta", és aquesta voluntat de recuperar aquest vincle que s'estableix amb les persones que formen part d'aquests mercats, no?
Correcte, és això de voler trencar la barrera del mostrador, és a dir, quan anem a grans superfícies jo crec que és una mica el que hem perdut, és a dir, podem trobar 1.000 productes, però fora d'algunes grans cadenes o supermercats que realment fan una aposta pel producte quilòmetre zero i de territori, normalment no és com dir-ho, no té essència, no té ànima. Al mercat aquesta és la diferència, és el que trobem. Mm-hmm. Trobem persones que ens coneixen, que aixequen cada dia la persiana amb aquella il·lusió, amb aquell somriure, amb aquella energia, amb aquell anem a col·laborar amb el nostre poble, amb la nostra ciutat, amb els nostres veïns, per intentar fer la vida més fàcil, per intentar doncs, apostar pel que tenim a casa, que a vegades ens costa ser ambaixadors del millor que tenim, i és que el que tenim al costat, el territori que tenim, el clima que tenim, els productes que s'hi conreen i s'hi treballen, són el nostre millor estàndard, jo diria.
I suposo que una de les voluntats de la Diputació també és treballar aquest producte de proximitat que tenim a la nostra zona. I entenc que aquesta proposta dels mercats és per conèixer una mica més aquests productes de temporada, totes aquestes vinculacions amb el territori, amb aquests productes que tenim, com dèiem, en aquests mercats sedentaris.
Totalment d'acord. La Diputació el que volem fer i el que portem temps fent, de fet jo, a part de mercats, doncs, també porto el segell agroalimentari del Girona Excel·lent, i és un segell que es va fer precisament doncs, per fomentar aquesta qualitat, aquest producte fet 100% en territori gironí, de petits productors, també n'hi ha algun de gran, però que reivindica una mica aquesta manera diferent de fer, no? Empordanès o gironina o digueu-li com vulgueu. El que volem és donar aquest suport als petits productors, a aquests comerciants, doncs, per elaborar un producte top que a més doncs, el sapiguem vendre i el sapiguem posar en valor, inclús en mercats internacionals, perquè fins i tot la Diputació dona aquest assessorament a aquests productors per si volen vendre de cares a fora, a l'estranger, no només quedant-nos, diguem, aquí a casa. I jo crec que és aquest treball en xarxa que comentava al principi entre ajuntaments, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, pensem que aquest any també som regió mundial de la gastronomia, vull dir, hem d'aprofitar tots aquests recursos, treure-li tota la seva fortalesa i aplicar-la doncs, perquè aquesta gent que realment cada dia s'hi aboca i dona el mateix el millor de si mateix per intentar tirar endavant, doncs que tinguin el màxim recolzament possible.
Durant els darrers anys, no sé si hi ha hagut aquesta tendència de revaloritzar, perquè no dic donar-li valor, perquè estic segura de que el té ja de per si, però revaloritzar aquests productes del territori. No sé si des de la marca Girona Excel·lent hi ha hagut aquesta tendència, no, de que aquests productors petits se'ls doni més valor que fa uns anys enrere.
Totalment. De fet, nosaltres el que promocionem d'alguna manera és aquest producte fet i acabat de fer i d'empaquetar i de vendre al consumidor en terres gironines, és a dir, el quilòmetre zero portat a la seva màxima exponent. Perquè és això, jo crec, el que ens diferencia, és a dir, tenim un producte boníssim que costa de donar-lo a conèixer, vull dir, anxoves, recuits, llets, vins, jo crec que és que, de fet, només ara parlant del Girona Excel·lent, nosaltres ara aquest any revalidem el segell agroalimentari. Mm-hmm. L'última vegada s'hi van presentar 400 i pocs productes, aquest any anem per 500 i alguna cosa, I esperem doncs, que seguim amb aquesta línia, no? Que aquests, doncs, els que actualment em sembla que són uns 116, si no recordo de memòria, de productes que porten aquest segell agroalimentari, doncs que com a mínim siguin els mateixos o més, perquè això vol dir que estem fent la feina ben feta, que estem fent un assessorament correcte, que els productors cada vegada veuen més la fortalesa doncs, de pertànyer doncs, a una associació que els reivindica, que els posa en el planell i diu que aquest producte realment doncs, té un procés de qualitat, de terra, de proximitat, que els posa en valor, ni més ni menys.
Uh-huh. I, esclar, per a aquelles persones, per a aquells productors que encara no s'hagin assabentat no, d'aquest segell, com el poden aconseguir? Com poden formar part no, d'aquest segell Girona Excel·lent? I, esclar, quins beneficis aporta formar part de tota aquesta reivindicació del producte gironí?
Jo crec que el millor que tens és aquest treball en xarxa. És a dir, vas a congressos internacionals, vas a diferents esdeveniments que es fan de tema gastronòmic, i el sortir fora d'aquí, o fins i tot aquí a Catalunya, que se'n fan d'espectaculars, i més a comarques gironines, doncs el que et fa és obrir una mica els teus ulls de cares al món. És a dir, veus altres maneres de fer, de companys, de professió, veus que pots créixer, que tens marge de millora, i és com una motivació contínua, no? De fet, el Segell Girona Excel·lent, doncs, es va renovant cada 2 anys, i qualsevol persona que vulgui, doncs, pot intentar presentar els productes o el producte que consideri, doncs, que ha de mereixer aquest reconeixement agroalimentari, no? Aquest segell, aquesta marca qualitativa.
I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li, tornant una mica als mercats, esclar, com ajuden aquests mercats a promoure tots aquests productes que tenim a la demarcació?
Ostres, jo crec que són els millors ambaixadors. Justament amb la Fundació Jordi Comas, ara fa poc vam estar a l'Auditori de Cap Roig, i es posava en valor, hi havia en Jordi Roques...
Exacte, sí.
Sí, sí. Vam estar-hi, exacte, vam coincidir-hi, i es posava en valor una mica això, no? que els cuiners, els xefs, els paradistes, els comerciants, els productors, jo crec que són els millors ambaixadors dels productes. I es reivindicava, doncs, aquest producte de territori, de quilòmetre zero, perquè a vegades hi havia aquella tendència, no? I va ser un comentari molt recurrent, de que la millor cuina, doncs, ve d'Itàlia, de França, o que semblen com el paradigma, no? I una mica, doncs, la gent quan sortia de casa, i sobretot quan vens d'aquí, no?, de demarcació de Girona, de Catalunya, deies, ostres, és que el millor ho tenim a casa nostra, que carai! I tenim els millors restaurants, tenim el millor paisatge. Em sembla que és un dels comentaris que es va fer, no? Que som dels països que més estrelles Michelin hem tingut, i que això ningú, doncs, ho ha posat en consideració. I dius, i en canvi, arreu, doncs, la cuina catalana no és precisament coneguda.
Exacte, exacte. Doncs hem parlat d'aquesta 8a setmana internacional dels mercats a les comarques gironines amb la diputada de Mercats i Girona Excel·lent de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, i estarem molt pendents de totes aquestes activitats i d'aquest valor que li donem a la nostra cuina. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, merci.
Que vagi molt bé. I nosaltres escoltem una mica de música amb Stromae i Ma Meilleure Amie.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore la voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom
el claustre del convent dels franciscans acollirà una nova edició del cicle Nits del barri del convent amb tres espectacles gratuïts que es faran dijous 22 de maig, el 5 de juny i també el 19 de juny. Totes les actuacions començaran a 9:45 del vespre i s'oferirà servei de bar fins les 8 amb entrada lliure. I per parlar d'aquest cicle ens visita un dels organitzadors, en Jordi Jordan. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Parlem d'un cicle, no?, que compta amb tres espectacles. No sé si em podries fer 5 cèntims del que podrem veure en aquest nou cicle de les nits del barri del convent.
Primer de tot, vull dir que has dit que el sopar començava, o sigui, s'acabava a les 8 i no és de 8 a 9:45.
Per tant, s'allarga. Vale?
O sigui, sí, exacte. I sí, són tres espectacles. Normalment quan fem espectacles són bastant diversos i aquest any el primer espectacle és de titelles, el segon és com una espècie de projecte poètic i el tercer és un espectacle col·laboratiu que parla sobre la dona i la menopausi.
Comencem per aquest del final, no?, que es diu Les mirades compartides.
Aquest és el tercer.
Comencem pel final. Què hi podrem veure, no? Parlem de la dona i de la menopausa. Com sorgeix la idea d'incorporar un espectacle d'aquest tipus aquí al cicle?
Aquest últim espectacle el fa una persona que era de l'associació i és una persona molt professional que ha treballat molts anys en temes de pallassos, de circ, de teatre, i ella, jo crec que a nivell personal va tenir li va succeir un conjunt de coses durant l'època de la menopàusia i va decidir expressar-les de forma teatral i de forma que tothom les pogués entendre.
Per tant, una reflexió molt interessant, però a més també tenim aquest segon espectacle, començo pel final, que és Vivir del Bolo. Aquí podrem veure en aquest espectacle que es farà, recordem-ho, el 5 de juny.
És un espectacle de música, dansa i, com deia, poesia. O sigui, és un espectacle que és multifacètic i ajunta moltes cosetes, i crec que ja fa uns quants anys van venir a presentar un espectacle similar i com diguem, es tracta d'un espectacle amb música, dansa i poesia, tot conjuntat de tal manera de que l'espectador senti integrat en les tres coses, no? Senti bé amb les tres coses.
I finalment tenim aquest espectacle, no?, d'Improcircus, que és, comentaves, de titelles. Esclar, què hi podrem trobar amb titelles? Perquè quan parlem de titelles, la idea preconcebuda és aquell teatret petit amb els titelles ballant. Crec que no és això, oi?
No és el cas. O sigui, en aquest cas es tracta d'una titella que és un mim i que, degut a diferents situacions que es troba, és un espectacle de titelles, diguem, per gent de mitjana i... O sigui, no és per nens, precisament, sinó que és per gent gran, perquè tracta temes també socials i culturals que són més de comprensió per gent més gran, diguéssim.
Parlaves, no?, de, per exemple, en aquest segon espectacle, que la gent se sentís còmoda amb els diferents estils que hi apareixen, però crec que una mica la reflexió del cicle també és que hi ha espectacles, no?, i arts que es poden acostar a diferents públics, no? Inclús, per exemple, aquests titelles a gent que no és petita.
Sí, exactament. Sempre hem intentat portar espectacles que siguin per tots els públics. Però bé, és lo típic de que hi pot haver espectacles que et donguin, per una part, la visió pels nens i tal, però després et donguin una info, o sigui, et donguin un subtext que la gent gran arribar, o sigui, entengui, no? Que sigui més encarat cap a la gent gran.
Esclar, parlàvem de tots aquests espectacles que són aquests tres funcions que podrem veure al llarg d'aquests tres dies, però a l'hora d'escollir totes aquestes obres, com ho feu? Perquè crec que no és fàcil, que hi ha molta oferta i no sé com us arriben aquestes propostes i com decidiu incorporar-les.
Això, aquestes propostes es fan mitjançant una xarxa que es diu Xarxa de Cafè Teatre i aquesta Xarxa de Cafè Teatre fa un conjunt d'espectacles del mateix tipus que el nostre, o sigui, ja tenen com un rang de persones que poden actuar bastant gran i ho fan a diferents pobles de la comarca del Gironès. Crec que està a Cassà la Selva, està a Girona, està... I la Xarxa de Cafè Teatre ens fa unes propostes i nosaltres triem dintre del rang de possibles gent que actua, nosaltres podem triar un conjunt d'espectacles que no haguem vist, que no repeteixin.
I parlant d'aquests espectacles, no? Esclar, crec que l'espai hi fa molt. Sí. Crec que l'espai és molt important. No sé si ens podries parlar del lloc on es fan aquestes representacions i per què és important a l'hora de reivindicar, no, aquestes nits del barri del convent.
Bé, l'espai és, jo crec que és un dels punts més importants de l'acció que fem o del cicle que fem. Es fa al claustre del convent dels franciscans de la Bisbal gràcies a la Fundació Acollida i Esperança, que és la fundació, ara mateix no és, diguem, un lloc cristià, sinó que el porta una fundació molt important, bueno, molt important, que es dediquen a l'ajut de gent sense llar i sort d'ells podem fer l'espectacle en aquest lloc i li dona un punt que ja dic jo, és com el quart, o sigui, és el quart espectacle en si, no? Perquè venir i visitar el claustre del convent és que és preciós, és una de les coses més precioses que tenim en aquest poble.
I és clar, crec que l'excusa, no, també per venir i gaudir d'aquests espectacles és poder visitar aquest espai.
Exacte. Sí.
I és clar, no sé com va sorgir la idea d'obrir aquest espai per fer aquestes representacions, perquè aquest cicle no és el primer cop que es representa, sinó que ja porteu unes quantes edicions, però com va sorgir la idea d'aprofitar aquest espai del claustre per poder fer aquests actes?
Aquest cicle es fa gràcies a la col·laboració econòmica de l'Ajuntament, Diputació i tal, però els que el gestionem és una associació de barri, que es diu l'Associació del Barri del Convent, i com el mateix nom diu del barri, doncs és un barri gran en superfície, però amb pocs llocs on poder fer coses. I clar, vam estar pensant, i no volíem fer-ho l'aire lliure per si plovia. Bueno, el claustre està obert, però no volíem fer l'aire lliure així... I vam estar pensant entre tots i vam decidir que el millor lloc era el convent. Com dic, vam demanar a la Fundació Acollida i Esperança, mai més ben dit si ens acollia, i ens van dir que sí, que cap problema, i a més així es portàvem temes culturals en un lloc on normalment feia anys s'hi feien coses, però feia molt de temps que no s'hi feia res.
I no sé si hi ha altres, vull dir, estem parlant, no, de que sou aquesta associació, aquesta entitat, no, de veïns del barri del convent, però no sé si a part d'aquest cicle de teatre hi ha altres maneres de, o altres idees que tingueu des de l'associació per donar una mica més d'activitat, no, a aquest espai del convent, perquè parlàvem d'aquest cicle, però entenc que és un espai bastant gros com per acollir, doncs, més propostes, no?
Sí, crec que a nivell anual s'hi fan cosetes. No exageradament, per el que deia, pel tipus d'usuaris que tenen allà, es poden fer certes coses i altres no es poden fer, però sí, jo crec que la resta de l'any s'hi fan havaneres, s'hi fan cants, clar, vull dir, temes cristians, tipus cants o relacionats amb la cristiandat, i també Si mal no m'equivoco, es fa encara la missa del gall.
Mm-hmm. Per tant, és aquest caire religiós. Esclar, i no sé si aquest tipus d'activitats, no? aquest cicle, no? de les nits al barri del convent, serveix per dinamitzar també una mica més el barri, no? Comentaves que precisament no hi ha espais com, per exemple, un pavelló on es poguessin fer aquest tipus de concerts, no? Sempre hi ha aquest pavelló, aquesta sala polivalent, sinó que vosaltres teniu el convent en aquest barri. Si això serveix per dinamitzar una mica l'activitat que teniu.
Sí, i realitzem també altres activitats, com pot ser un petit mercat de segona mà, que es fa periòdicament, sense cap data tancada, allò no es fa trimestralment, però es fa quan es pot. Fem altres activitats en una zona que estem des de fa uns quants anys reivindicant com a possible centre cívic o possible centre de lleure, que és de l'Ajuntament, que el va comprar l'Ajuntament fa 3 o 4 anys i que estem reivindicant per tal d'activar-lo, com és Cal Formatger.
Mm-hmm. Per tant, Cal Formatger també podria passar a ser un espai d'aquest tipus, no? D'acollir activitats per les persones del barri i les persones que vulguin conèixer una mica més el barri.
Sí, en aquest cas Cal Formatger s'està intentant que sigui com el centre cívic del poble, que no en tenim. Centre cívic, centre d'activitats, centre cultural, vull dir, no el volem tancar com a cívic, sinó com un centre de realitzar-hi accions. Ara l'Ajuntament vol començar a fer-hi coses. Estem esperant també el pla de barris de la Generalitat, que s'activa d'aquí.
Sí, justament aquesta setmana es va aprovar, per tant, vull dir, més immediat no pot ser. Sí, sí.
Exacte, a veure com evoluciona tot plegat. Ja sabem que les coses van lentes, però ja fa temps que estem, diguem, lluitant per tal d'activar aquest espai, que és un espai que està perfecte, que és com una espècie de fàbrica antiga. Bueno, és una fàbrica antiga i estem intentant d'activar-lo d'alguna manera.
Doncs estarem pendents a veure com es fa aquesta activació i també d'aquest cicle de les nits del barri del convent amb aquests tres espectacles que, recordem, es faran el 22 de maig, el 5 de juny i també el 19 de juny, i estarem molt pendents de tota aquesta activitat que feu des de l'associació. Jordi Jordan, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i que passis molt bon dimecres. Adéu, adéu.
Merci, igualment.
I nosaltres, abans d'acomiadar-nos, fem un últim repàs a aquesta previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui. I és que esperem un dia novament molt tranquil, amb un domini clar del sol durant tot el dia i núvols decoratius a la tarda cap a l'interior de la comarca. El vent serà fluix de gregal a tot el litoral i la temperatura es mantindrà sense grans canvis. L'ambient serà suau, agradable i una mica de fresca arran de mar. Demà dijous canvia totalment el temps i és que baixarà la temperatura i caldrà agafar altre cop el paraigua perquè de bon matí tindrem ruixats i també alguna tempesta. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí que hem fet des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú. Us donem les gràcies per sentir-nos i ens tornem a retrobar demà, com sempre, a partir de les 8. Que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.